A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Bé, oients, no s'ho tingueu en compte pas a la meva companya Mercè Munt, perquè avui portem un programa molt...
atapeït.
Molt atapeït, molt autèntic, i abans se m'ha colat la sintonia i jo pensava, dic, m'he equivocat, i miro l'hora i no dic, no, és que jo, a mi m'agrada la puntualitat, i aquí la tenim ben encertada, la puntualitat, Mercè Munt.
Saps què passa? Que clar, entre que marxaven la Sandra i la Noemí i entrava l'Àlvar, clar, es va solapant un col·laborador amb l'altre.
I els has de poder saludar, no pots, no és allò de vinga, fora, entra tu, no.
Seu.
Clar, que és que ara és Nadal.
I tota l'encampanya nadalenca, que recordeu, teniu les butlletes en molts establiments que s'estan acabant, són els últims dies per optar en aquesta super panera de Nadal de Ràdio Vilafant. Dit això, Àlvar, vens amb apunts avui?
Sí,
Àlvar Fortian.
Hola, Mercè.
Bon dia.
Bon dia. Començo donant-te les gràcies per tornar a estar aquí. M'encanta, m'il·lusiona molt el camí d'arribar d'aquí.
M'encanta perquè, a més, ho transmet, no? És com si arribés l'Àlvar amb el seu nen interior, no?
Sí.
I això és fantàstic, poder-ho viure d'aquesta manera.
Sí, sí, així visc la vida darrerament i m'agrada molt poder contagiar la gent amb alegria, i ara que és Nadal, doncs també assumem-ho.
Clar.
Doncs avui venia amb uns apunts perquè estava pensant bastant en com millorar la qualitat de vida, com sempre és el monotema que m'envolta, i parlava en aquests punts que m'he fet. Volia parlar de la força que té la consciència a l'hora de sanar. I penso, com ho explico, no? I començo dient que fa 10 anys la gent, sobretot aquí a la zona, poca gent coneixia que el conflicte que provocava el malestar físic o l'enfermetat tenia un origen emocional. Tot just començava la gent a intuir que si patia estrès acabava afectant-li el cos. Per exemple, la típica baixa per depressió que es tenien a la feina, no? Que s'ha anat tinguent sempre. Però què produeix aquesta baixa per depressió? Llavors, considero que és l'ansietat, no? Una situació emocional basada en la preocupació. Com dic, la preocupació és ocupar-se abans de temps, i això produeix un ingestionable autocrítica massiva que al final acaba generant una tristesa també.
Clar, una cosa porta a l'altra.
Sí, sí, és curiós perquè la gent som una miqueta autoboicotejables. Som un ésser molt complexa, composta de moltes coses. Llavors, penso que si nosaltres no sabem acceptar-nos a nosaltres mateixos, no voldrem estar en l'aquí i l'ara com a cura de l'ansietat i de la depressió. I porto indagant durant molts mesos sobre aquest tema i avui pues, us ho volia explicar una miqueta, i per això m'he portat aquests apunts.
Àlvar, és un tema que has anat veient amb els teus pacients amb el tema de la teràpia estructural?
Sí.
Bastant generalitzat i cada vegada més a l'alça?
No només amb els clients que em visiten a la meva consulta, tant aquí a Figueres com a Olot, sinó que en la gent que m'envolta i en mi mateix. Clar, jo quan sé que m'esdevé un fet que em porta a haver de gestionar moltes coses, acció-reacció, em poso nerviós. I si els meus pensaments quotidians es mantenen dins aquest possible futur que ha d'esdevenir, doncs acabo amb ansietat. Però és normal, si ho mirem des d'un punt de vista biològic, quan existeix un perill real, el meu cos genera unes hormones. Si jo he de fugir en direcció contrària, necessito una adrenalina que he de cremar per poder marxar en direcció contrària, o sigui, és instint de supervivència. El problema és que la meva ment no distingeix la realitat de la ficció. Per això no recomano a ningú que miri una pel·li d'acció abans d'anar a dormir, perquè el cervell no sap distingir i genera unes hormones que no cremem. I què passa si no ho cremem? Que queda interferint a dins. Clar, genera un desequilibri. Llavors, si jo em començo a plantejar possibles futurs que no acaben succeint, el que m'acabarà passant és una ansietat. Per altra banda, si jo faig el que en dic el judici, m'agradaria explicar l'emoció. La pena, com a tal, és que això em fa pena, és que tal, la pena és un judici. Bé, rai que quan algú va a la presó, se li aplica una pena. És un judici, se l'ha jutjat. Llavors, quan jo sento pena cap a algú, estic jutjant que allò està malament, I quan la pena va cap a mi mateix, estic jutjant respecte al que vaig fer, no vaig fer, vaig deixar de fer. Llavors, què passa? Aquí està el cercle de retroalimentació que parlo. Que com que jo sóc el que ha produït aquest malestar, conscient o no conscientment, no vull estar amb mi. Qui vol estar amb el culpable dels seus mals?
Ningú.
Clar. Llavors, no vull estar amb mi, que és la cura. Estar aquí, a l'ara. Això ho he dit sempre. Que jo no estigui nerviós és perquè puc estar aquí gaudint d'aquest moment. Que jo pugui valorar tot això que està succeint és perquè estic ara, aquí, present. No perquè abans de venir a casa m'hagués dit quan estiguis allà estaràs molt bé. Si quan estic allà llavors estic pensant en què faré després, no gaudeixo res. Llavors, avui parlava de la consciència com a sanació. Ser conscients d'això fa que jo pugui actuar diferent. I clar, si ho actuo diferent, obtinc un resultat diferent.
Sempre.
Sempre. Sí, deia Einstein que l'única cosa constant que hi ha en el món és el canvi, no? Llavors, com a canvi, el que puc fer per mi és començar-me a mirar a mi i acceptar-me. Hi ha una cultura hawaiana que m'agrada molt, que és el Ho'oponopono, que ells, bueno, jo l'aplico a la meva manera, l'he aconsellat a molts clients en la meva consulta, i és veritat que no, fora de la tècnica estructural, us afegeixo algun consell, no? No té a veure amb la tècnica com a tal, però això, aquest afegit, ajuda molta gent i m'adonen molt de feedback, és a dir, el retorn em diuen, és brutal això que estic fent.
I de fet, recomanen, no?, quan fas una teràpia, poder-ho complementar amb altres perquè tot acaba sumant.
Per suposat. Al final, cada ment és diferent i necessita les coses a la seva manera.
Diferents eines, també, no?, diferents que s'adaptin una miqueta a les seves necessitats.
Sí, per això considero que totes les tècniques agudes i prevés són perfectes, perquè no hi ha ningú igual. I cadascú necessita que li expliquin d'una manera diferent i entendre-ho d'una manera diferent, no? La qüestió és que si el que jo entenc no em va bé, doncs hauré de canviar. Hauré de mirar cap endins, no mirar enfora, que el món està bé com està. Hauré de mirar endins, què hi ha en mi que fa que jo no vegi allò bé, no? I això costa, sobretot si no hem fet aquest treball del qual hem començat a parlar, que és l'autoacceptació. Acceptar-nos, comprendre'ns, estimar-nos i respectar-nos.
Compadir-nos també?
Com?
Compadir-nos?
Sí, sense el judici, sense la pena. Clar, és difícil no jutjar, perquè la nostra ment està composta de moltes coses, però també hi ha una part que es basa en el que ja he viscut, he après.
I clar, integrat, no?, com a meu.
Exacte. Llavors, tot el que se m'ofereixi com a nou, ho analitzaré en base a el que ja he viscut prèviament. Hi ha una part de nosaltres, que és una part molt primària, que és la part d'instint de clan. Antigament ja hi era, ja s'han anat mantinguent, que és que si no ets del meu clan, ets el meu enemic. I això passa molt en els partits polítics, no?
Per exemple.
Perquè si no ets del meu clan, no et puc escoltar. Si no penses com jo no et puc escoltar. I què passa? Que quan jo t'ofereixo un punt de vista diferent, se't pot activar aquesta part del no conscient, i dic del no conscient, podríem dir subconscient o inconscient, és igual, aquella part que no controlem conscientment i que a vegades ens domina, que fa que jo no vulgui escoltar allò. Que prefereixi aquella zona de confort, que de confort no té res, però bueno, aquella zona coneguda, a un camí nou que em pugui portar un resultat diferent. Per què? Perquè aquella part primitiva de la meva ment pensa d'aquesta manera molt primària.
I és la que em domina.
Sí, en moltes circumstàncies ens pot dominar. Hi ha gent que la té controlada i llavors està oberta a totes les coses i es produeix un sistema de vida fantàstic, perquè si tot el que fas ho hagis fet mil vegades, t'ho prens com si no ho haguessis fet mai, sempre aprens alguna cosa. En canvi, quan creus que ja en saps, deixes d'aprendre. I això els hi passa a molts professors. No aprenen dels alumnes i es plantegen aixecar-se al dematí i no aprendre res. Llavors, clar, això afecta a l'ésser com a tal, vist des d'un punt holístic, no? Que nosaltres som més que la ment, som més que el cos. Llavors, amb el que estava, amb el que ens hem anat d'un lloc a l'altre, i ara no sé ben bé cap on estàvem tirant, el punt de vista que jo imparteixo és que ens hem d'acceptar. Jo faig cursos de tècnica estructural, que és per mi l'eina que m'ha portat a entendre'm com a ésser i a millorar. Si jo aplico un punt de vista diferent, obtindré un resultat diferent, però aquella part primitiva de mi, que tots tenim, perquè hem evolucionat i se'ns ha anat transmetent aquesta informació. Existeix aquesta part primitiva. Com pot ser que un bebè sàpiga que quan té gana de plorar? Perquè hi ha un mecanisme intern bàsic que ja tenim aquesta programació bàsica. Per què parto la mà quan em cremo? no ho faig conscientment, tinc un mecanisme de defensa que s'activa. Aquest mateix mecanisme pensa de la següent manera: si res canvia, tot seguirà igual i així sobreviuré. Llavors això ens pot dominar. Sobretot si quan sentim emocions, perquè som grans éssers emocionals, i sentim, per exemple, l'emoció de la por, ens aferrem a la por i li donem forma com a concepte. Jo no, en el meu trajecte, en el camí d'aquests últims anys, jo contemplava la por com a algo que tenia que eliminar de mi. Era algo dolent, no he de tenir por. I vaig llegir un gran llibre que em va portar un concepte molt xulo, que es diu El curs de miracles, que diu: la por és necessària per deixar de funcionar de forma automàtica i prestar la nostra atenció. No perquè ens quedem amb la por i li donem forma, sinó perquè fem: ep, aquí hi ha alguna cosa en la qual jo puc canviar si presto atenció i fer-ho diferent. Per res més serveix la por.
Per això diuen que totes les emocions són vàlides i són bones, perquè totes ens aporten un aprenentatge.
Sí.
Cal saber-ho gestionar, i si no en sabem, per això estan els professionals, o esteu els professionals, per reconduir una miqueta aquesta situació, no?
Sí.
Per
sí.
No tapar-la. En aquest cas, doncs, la por, la ira, la ràbia, i aquestes que estan considerades, entre cometes, com més dolentes.
Sí. Clar, per què són considerades dolentes? Perquè aplicades donen mal resultat. Ah, si tu sents empatia com a emoció positiva, et dona un bon resultat. Entens aquella persona i a l'entendre-la la pots ajudar. Si tu fas el judici i sents culpa, culparàs aquella persona però no anirà amb l'essència. Tampoc entendràs què li passa i si et passa algú semblant tampoc sabràs en quin punt et trobes. Totes les emocions en si són, d'alguna manera, són neutres. El que nosaltres les polaritzem, és a dir, si donem un valor positiu o un valor negatiu en base a com estic constituït jo mentalment.
Les nostres creences.
Nostres, que poden ser creades per nosaltres mateixos, familiars o del nostre entorn. Perquè és veritat que hi ha creences aquí que en altres punts del món ni es contemplen, on són unes altres. Però clar, la creença en si, si l'analitzem, és la incapacitat de poder-ho contemplar diferent. T'aferres allò i tampoc comproves si allò és funcional, si hi ha un camí més fàcil. Les creences ens ajuden a seguir endavant d'una forma automatitzada, però a vegades hi ha creences que són limitants. N'hi ha que són molt bones, eh? Jo creure'm que el Nadal és bo, això m'ha ensenyat, per exemple, la meva parella. Jo era l'autèntic Grinch, i la meva parella vivia el Nadal d'una forma meravellosa. I jo no li veia el rerefons. El moment en què jo vaig deixar anar la meva creença limitant i vaig donar-li forma al Nadal, vaig veure tota la màgia de la humanitat, no? I a més vaig veure que a nivell ancestral s'ha fet sempre fora de les grans corporacions que volen que gastem. Refereixo que sempre s'ha reunit la família per aquestes dates, sigui amb la matança del porc o sigui amb els canvis de l'agricultura, que venien èpoques diferents, llavors es feien feines diferents i la gent es reunia. I això està també en el nostre ADN. Doncs el Nadal per mi ara simbolitza estar amb els demés i gaudir dels demés i aprendre'n. I donar de mi el màxim, també. Llavors, gràcies a haver dissolt aquesta creença limitant, ara puc veure, tindre una creença nova que em potència.
Canviar-nos les ulleres, no? Com diuen en moltes ocasions.
Sí.
Depèn de quines ulleres ens posem, podem veure la vida d'una manera o d'una altra, no?
Totalment.
I veure tot el camp de les possibilitats que tenim en moltes ocasions, no? I no centrar-nos només en un camí o en una via.
I tant, i tant. I així doncs, per concloure aquesta entrevista, que t'agraeixo moltíssim que em permetis fer, perquè la meva intenció és que poder fer el clic en algú que es pugui trobar en l'ansietat o en la depressió.
I sobretot amb aquestes dates també, eh?
Sí. Clar, si ara ens anem a que abans, antigament, ja hi havien trobades familiars, clar, les situacions dures de les famílies també estan en el nostre ADN i ara es disparen. Ara és em trobaré amb aquell que no m'agrada, que em va fer allò llavors, i inconscient o no conscientment se'ns disparen resistències físiques i emocionals per l'època que estem. Que el dia duri menys també ens afecta. Hi ha moltes coses que fan que ens afecti, però què pot canviar? Què puc fer jo per canviar-ho? Voler estar
jo,
amb mi.
Jo, no l'altre.
Exacte, a l'altre no el canviaré. La gent que ha fet un treball de creixement personal, ho podem trobar tot arreu si busquem informació, tothom coincideix en que el canvi està en dins. I a la que fas un canvi intern, l'extern canvia, però mai funciona al revés. Si jo miro un fora, desfogo, que és el camí fàcil, però no resolc. Si miro un dins, pot fer mal, però resolc. I pot ser lent, Però jo començaria, el consell que dono a la gent que ens pugui escoltar i que li pugui estar agradant això, perquè entenc que hi ha un públic que dirà això no m'interessa, el que li pugui estar interessant, estimeu-vos, accepteu-vos, compreneu-vos, vulgueu estar a l'ara. I veureu que tots aquells nervis comencen a marxar, sobretot si sostinc aquesta idea en el temps. Aquella ansietat desapareix i aquella tristor també, perquè deixo de jutjar-me, deixo de creure'm que sóc el que realment no sóc. I si deixo de creure'm que sóc allò que no sóc, em trobaré a mi mateix. I ja som uns éssers complets, vist des d'un punt de vista espiritual, no dic religiós, contemplem el ser com a ésser complet, capaç d'arribar a la plenitud. Però clar, per arribar a la plenitud necessitem entendre cada petita part de la qual estem composats i equilibrar-la. I acabo dient que mai és tard per descobrir-nos de nou, per sanar-nos. Mai, mai és tard. Si ho fos ja no hi seríem, i encara hi som.
Àlvar Fortian, doncs ens quedem amb això, que ens ha agradat molt. Esperem haver fet aquest clic, no?, amb alguna persona que ens pugui estar escoltant en aquests moments o que després es pugui escoltar el podcast, que també se'l pot descarregar, per exemple, o compartir, i ajudar quantes més persones millors, i sobretot amb aquestes dates de Nadal. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Bones fites,
gràcies
festes,
a tu.
I que les disfrutis
moltíssim. Te desitjo tot el millor, Mercè.
Ho gràcies. Sé. Gràcies, Àlvar.
Gràcies.
Bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.